de desplaçar-se fins a la casa dels Clavaris, Javier Mollà i Rocío Arquimbau, per a rebre la cinta commemorativa per a les mascotes i un dolç. La regidora de festes, Isladis Falcó, i els voluntaris de la Junta Local de Festes han iniciat el repartiment a primera hora del matí per a resoldre els preparatius de la Machà. La celebració commemorarà aquest any l'obtenció de la declaració de festa d'interès turístic provincial. I també a Almassora, quatre penyes taurines, així com l'Ajuntament, han aconseguit un acord per a la celebració del tancament de bous en les properes festes de Santa Quitèria. Segons ha confirmat la regidora de l'àrea, Isladis Falcó, les entitats patrocinadores que sumen a la carrera pels carrers de la vila són el Caragol, aficionats al bou, el Trasto i aficionades taurines. L'adquisició conjunta del lot de Serrils permetrà celebrar el tancament del primer dissabte de festes de maig, el dia de com a inici del cartell taurí de Santa Quitèria. La carrera obrirà les exhibicions en honor a la patrona, igual que va ocórrer en els festejos d'octubre gràcies a l'aliança entre el consistori i les penyes. I a nivell local parlem en primer lloc de l'oposició del Partit Popular a Vila-real, i és que ha sigut Alejo Fondemora el que ha comparegut en roda de premsa per a explicar a tota la ciutadania que en els pressupostos generals de l'Estat no n'hi haurà cap partida que es destine a la comissaria de la Policia Nacional. I és que, segons explica Fondemora, la culpa és de l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, que s'ha retrasat en enviar les ubicacions per a la nova comissaria.
El que se ha retrasado en poner a disposición del Gobierno las ubicaciones que quería, en las que se podía instalar esta comisaría, que hoy dicen que se hizo en septiembre de 2018, pero que, por ejemplo, el día 3 de octubre de 2017 tenemos encontrado una noticia que dice: Benlloc explora edificios para la comisaría de la Policía Nacional. O, por ejemplo, en 24 de septiembre de 2015. La del 24 de septiembre de 2015 es muy curiosa porque es el mismo titular que dicen que decían en septiembre de 2018, pues lo decían en septiembre de 2015. Es decir, Benlloc ofrece al Ministerio de Interior cuatro ubicaciones para la nueva comisaría de Policía Nacional de Villarreal, 24 de septiembre de 2015. Es decir, en septiembre de 2015 anunciaban que habían puesto a disposición del Ministerio cuatro ubicaciones y nos hemos enterado que en realidad fue la puesta a disposición del Gobierno fue en septiembre de 2018.
nosaltres arribem a la 1:10 del migdia. De seguideta, en uns pocs minutets, parlarem amb l'alcalde de la ciutat, amb José Benlloc, sobre unes mesures, sobre unes ajudes que pareix ser que han anunciat des de l'Ajuntament de Vila-real per als llauradors.
Dicen que hoy en día con 7 euros no vas a ninguna parte.
¿En serio?
Ahora puedes ir donde tú quieras con un Nissan Micra por solo 7 euros al día, sin pagar entrada y con todo incluido. Seguro a todo riesgo, mantenimiento, vehículo de sustitución. Ven a tu concesionario y sal con un Nissan Micra nuevo financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Satra. Avenida Valencia 223, Castellón.
Las auténticas rebajas con todo lo que estabas esperando las tienes en Canem. Ahora encontrarás todos los artículos de temporada que ya conoces a precios rebajados, con la misma calidad y servicio de siempre. En rebajas confía en Canem y Canem Kids, todo un espacio dedicado a ti. La moda que estás buscando en Nules y Villarreal y también en www.canem.es.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas, low cost. Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen. En efecte, Vila-real Centre de Negocis li ofereixen reduir costos i una ubicació en el centre de Vila-real per a desenvolupar el seu projecte. Més informació en www.efectevr.com.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Sabies que veure bé no consistís sols en portar ulleres? Institut Valencià d'Optometria, especialistes en visió infantil, teràpia i rehabilitació visual, dificultats en l'aprenentatge, baixa visió i entrenament visual esportiu. Si tens algun problema visual o vols millorar la teua visió, no dubtes i crida al 964-05-2016 o acudis al carrer de l'Alguer Nou Baix. Institut Valencià d'Optometria, 20 anys cuidant dels teus ulls, en Vila-real, a un pas de tu.
Limpieza Servil en Vila-real. Somos especialistas en limpieza de comunidades, oficinas y fábricas. Limpiezas integrales de maseig, pisos o limpieza por horas. También disponemos de las últimas novedades en maquinaria para ofrecer a nuestros clientes el servicio más óptimo. No dude en llamarnos. Pídanos presupuesto sin compromiso. Servil en Vila-real, 653-20-42-94. Calle Manuel Sánchez Warner, 1 de Vila-real.
¿Tienes problemas dentales? Vivanta Vila-real es odontología, implantología, prótesis, tratamientos integrales. ¿Quieres garantías de un buen servicio al mejor precio? Vivanta Vila-real es calidad, innovación y comodidad. En Vivanta Vila-real diseñamos sonrisas. Vivanta Vila-real, 964-50-67-45. Cuando te ves bien, te sientes mejor.
Nosaltres parlem amb la psicòloga i sexòloga Lara Antiquino, perquè avui anem a parlar d'un tema que està molt de moda. Ara vos contarem. Lara, molt bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Què està molt de moda? Perquè, bueno, està de moda moltes coses, no? Fes-se selfies, jo què sé, moltíssimes coses.
El reto este del The Wand.
Claro, però a banda d'això, a nivell sexual n'hi ha algo que està de moda, no?
Sí. El aquí te pillo y aquí te mato que coneixem nosaltres aixina neixe nom i que ha existit sempre. Ara s'ha ficat molt de moda, lo que passa que han passat a denominar-lo Kikit.
Kiki.
Kiki, exacte. El sexe és ràpid, diguem, el espontani, el que sortís en el moment i és una cosa ja.
Sí, sí.
Ipsofacta en aquest moment, pues això és el que s'ha ficat ara de moda, perquè s'ha demostrat que el sexe ràpid i espontani, combinat posteriorment en sessions més llargues, ajuda les parelles a eixir de la monotonia.
Ah, o sigui, que fer com si... Però fer com si no te conegueres o com està el tema?
No, a veure, la nova moda sexual esta del Kiki, el que ve a explicar és que, a veure, l'excitació i el morbo que te done el poder pegar un polvo a aixina rapidez, que no va més allà a vegades de 30 segons,
uh-huh.
Fa que la parella active més el seu desig i tinga més ganes d'incentivar a l'altra persona que estos encontres, encara que siguin tan fortuïts i curtets, se produïsquen més seguits.
Però a
veure... I a vegades que potser se les estàs 2 minuts, ja t'ho dic, 1 minut, 50 segons, da igual. L'objectiu en este cas no és arribar a l'orgasme.
Això anava a dir-te.
Clar. L'objectiu en este cas és augmentar ràpidament l'excitació, tindre ahí un moment de fogositat entre els dos, encara que després no se concluïsca finalment en orgasme, sí que augmentar l'excitació i fer que aquest desig siga més permanent, encara que després, a lo millor, al dia següent, 2 dies o aquesta mateixa nit, pugues allargar-lo més i disfrutar-lo d'una altra manera. Però els encontres aixina més puntuals, encara que siguin tan poc duraders en el temps, sí, sí que fa que el desig sexual es mantinga i estiga més actiu.
Però tindre sexe, per tant, no comporta sempre arribar a un orgasme.
Correcte. I hem dit moltes vegades que la finalitat en una relació sexual és disfrutar, no és necessàriament l'orgasme. Hi ha moltes vegades que t'ho passes millor en tot el còmput global que inclou la relació sexual que no únicament en l'orgasme. Si simplement te quedes esperant que això passe, te perds molt més. Per tant, així li donem molta més importància i molt més de xoc a altres tipus d'estimulacions que no necessàriament s'ha de produir la penetració, sí, però que sí que fan que jo m'excite i que tinga més ganes d'estar en parella.
Aleshores has de quedar-te en ganes, clar, perquè en un minut o dos... Saps?
Bueno, hi ha persones que sí que tenen la capacitat d'excitar-se ràpidament i acabar en orgasme, i hi ha altres que no. Ja t'he dit que l'objectiu en esta moda no és l'orgasme en si o tindre una relació sexual tot lo completa que considerem, sinó la importància de mantenir la xispa en la parella i activar aquest desig. I en encontres aixina més reduïts en el temps, però més continuats, fa que aquest desig estiga més actiu.
Mm-hmm.
De fet, hi ha estudis que conclouen que esta pràctica és una pràctica molt desitjada en dones al voltant de 35 anys cap avall. Per què? Perquè l'excitació en aquestes dones es produeix molt més ràpidament que en dones a partir de 35-40 anys, que ja costa més, sí, activar el desig i l'excitació, però que hasta aquesta edat o inferior als 35 és una pràctica molt gratificant. No obstant, no vol dir que a partir dels 35 està...
Dependrà del cos, no?
Realitzar. Mm-hmm. Dependrà del cos i del morbo que tu li vulguis donar.
Mm-hmm.
Perquè a lo millor és cert que no arribes a excitar-te d'una manera tan alta com una xica de 28, per ficar-te un exemple, si tu en tens 43, però sí que fa que te sentis que és desitjada, que et sent que és atractiva, que el teu desig augmente, que tinguis ganes de jugar en la parella, etcètera, etcètera.
Doncs és molt interessant. I és una moda, per què s'ha creat ara aquesta moda?
Perquè, com tot en la vida, si no vas innovant una miqueta o canviant, acabes convertint-lo en rutinari. I si després d'uns anys en parella i la convivència i demés, que també desgasta,
sí,
limites el sexe únicament a, com hem dit moltes vegades, al llit o al sofà, al pim-pam-pum, que estem acostumbrats a l'ABC del que no eixim sempre, això fa que la rutina i la monotonia en la parella augmenten i que pugui derivar en altres tipus de problemes. Per tant, aquest tipus d'encontre, que no requereixen tant de temps, però que si fomenten el desig entre els dos...
Les ganes.
Fa que aquesta monotonia es trenca.
Molt bé.
Doncs és interessant i jo crec que...
I fàcil de
positiu,
practicar.
Claro, i fàcil perquè no necessites molt de temps, no? I en qualsevol exactament. Lloc, per tant. Mm-hmm. No? Això és el
sí,
que...
Sí, sí, perquè tu pots anar, jo què sé, per exemple, pues, en el cotxe, en la parella, i antes d'eixir del cotxe al lloc on aneu, pues, uns besets més pujades de tono, una tocadeta així, una tocadeta allà, i és molt més activa en un altre subidón, i ja afrontes la situació, és el sopar, el passar el dia d'una altra manera i amb una altra motivació. És algo que tenim a l'alcance de qualsevol situació pràcticament.
Clar.
I que és tan fàcil com voler que passe.
Doncs sí, no, no és tan complicat i, a més, no és que digues és que me falta temps, és que estic cansat per estar una hora mantenint relacions, no, és algo rapidet.
Mhm. Que després, si t'has quedat en les ganes i vols estar una hora mantenint relacions, pues estàs i dediques un temps de qualitat.
Clar, el que passa és això, no?
Però ara, com el temps de qualitat no el tenim, sí que anem a fomentar igualment el joc en la parella.
Però aleshores s'ha de combinar, Lara.
Exacte. És important augmentar el desig i tindre estos encontres més puntuals en quant a temps, però després és important no descuidar l'altra part més explayada, anem a dir, per a que sigui una combinació entre una i l'altra. Si no, anem a sentir que sempre ens quedem a mitges i al final serà frustrant.
Clar,
però
clar.
Si sabem combinar aquest augment del desig més després, quan considerem el poder ampliar-lo i poder gaudir-lo d'una manera més relaxada i de més qualitat, això afavorís a que la relació en la parella a nivell d'intimitat sexual augmenti.
Mm-hmm. Doncs me pareix molt interessant, a veure si la gent que està escoltant-nos doncs agafa el guant i ho practica, no? Com per a donar-li més foc, no? A la parella o a qualsevol altra situació. Perquè, clar, de normal, aquest tipus de situacions originàriament s'han anomenat així, però més per a encontres fortuïts en gent més desconeguda, no? Podrem dir.
No. En realitat, aquests encontres estan enfocant-se molt ara a la relació de parella per a trencar.
Sí, però abans no, no, Lara?
Sexual.
Abans no era així.
Abans, a veure, aquí te pillo, aquí te mato, pues bé, podia ser en la parella, però sí que ser que anàvem més enfocat pues, al sexe que pues, tindran un desconegut o desconeguda una nit.
Mm-hmm.
Però no anem a deixar que una opció sexual que està tan a l'alcance de qualsevol es quede soles per a una nit d'una persona desconeguda, perquè no puc jugar jo en la meva parella que és en qui realment ho disfrute.
Clar.
Perquè tu no? El sexe d'una nit, l'aquí te pido, l'aquí te mato, està molt bé, però no sempre és satisfactori per a les dues persones.
Pues no.
Perquè no coneixes el ritme, no coneixes com funciona, tampoc te coneix a tu, i a vegades encaixar una primera nit és complicat. Uh-huh. En la teva parella ja encaixes, saps que li agrade, com li agrade,
clar.
I a tu també ho saps. Per tant, si teniu ese punt a favor... este kiki, este aquí te pillo, aquí te mato, com diem nosaltres, pot ser molt més beneficiós en la teva parella que en un desconegut. Res a veure.
Molt bé, Lara. Doncs hem conegut una nova moda anomenada kiki.
Uh-huh.
Moltíssimes gràcies. Ja sabeu que si voleu fer-li qualsevol pregunta o suggerència a Lara, li envieu un correu a lara.antiquino@gmail.com. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Alma libre resiste.
La Plataforma per la Dignitat del Llaurador convoca manifestacions el pròxim dilluns 21 de gener a les 8 de la vesprada en totes les poblacions citrícoles. La citricultura ens necessita. L'itinerari en Vila-real serà plaça Sant Pasqual, Raval Sant Pasqual, carrer Major Sant Jaume i plaça Major. Tots junts en defensa de la nostra citricultura. Conversations on my friends are turning green.
You're the magician's assistant in their dreams. I una setmana més obrim aquest espai a la música. Anem a parlar d'aquesta cita urbana musical i solidària i com sempre tenim a un dels organitzadors des de Babé, David Simó, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I avui acompanyat per un dels músics, ara el saludem, però en primer lloc que no podem fer molt de balanç de la setmana passada perquè malauradament s'ha ajornat o es va haver d'ajornar.
Sí, la setmana passada vam tindre, bueno, desafortunadament, el cantant Ángel Brinchón, de Gran Músico Mejor Persona, va a tindre un problema de la gola, està molt constipat, vamos, en resumides cuentas, i no res, va tocar cancelar. A més, també va ser un dia de molt de fred, o sigui que per lo menos... Per lo menos bé. I l'hem aplaçat, encara no sabem quin dia el farem, però segurament per la segona setmana de febrer, però encara no podem confirmar el dia.
Sí que, bueno, també, clar, òbviament els músics, no? Esteu molt exposats i la gola, doncs, és la ferramenta, si no va, no va.
Damunt és Àngel, que a part de la SOS, Andrei River, que és un grup ja molt conegut a Sino Provincia i en Espanya, i, claro, no se la pot jugar, no se la pot jugar.
Doncs parlarem amb ells quan estiguen, quan tornen, però aquesta setmana, que és cap de setmana, una doble cita musical.
Sí, esta setmana una doble cita, de més, avui és un dia especial, a veure, bebé Fakir i Kawak, i a part d'això tenim els de Oxfam, ¿vale? Acción contra el hambre, que estaran fent en una exposició en el Antic, bueno, hi ha una exposició en el Antic i altra també en la Taverda, que se farà allí en Carrer Perejil, i parla sobre resiliència. I l'altre és que és molt interessant, vam estar a Via Montanla i molt interessant, molt xula, que recomana la gent que vaig a veure-la. A més, si no m'equivoqué, vam fer una cançó també, no?
Sí, vam fer una col·laboració. Sí, vam col·laborar en el projecte i en Acció contra la Fam hem fet també algun taller d'escriptura i d'art per a col·laborar en el seu projecte i això.
Bueno, que no l'havíem saludat, ha començat a parlar David. Bon dia, Kawak.
Bon dia, bon dia.
Bueno, ara parlem amb ell de la proposta musical, és la cita d'avui, però demà també comentar The Last Mexican.
Sí, The Last Mexican, bueno, són conegut de la cita ja, que ha passat moltes vegades, és bastant, l'únic ara canvio de nom, el seu nom és The Last Mexican, i no sé, el tindrem demà en la Taverna de los Galgos amb les seves versions acústiques de pop i rock.
Doncs al final recordarem, per a que no diguin que no ho diem. I ara sí, anem a parlar d'aquesta proposta musical. No sabem, Kawak, si és la primera vegada que estaràs així a aquesta cita, almenys.
En aquesta cita sí, encara que nosaltres vam col·laborar en l'Antic fa 4 anys, vam fer un petit acústic ahí, Fakir i jo, però en ells em va bé, i en aquesta cita musical sí, és la primera vegada que estem així.
Mirant el cartell, rap, reggae, acústic, no sabem si és acurada aquesta definició de la proposta musical que feu.
A veure, és una forma de denominar-lo. Fakir i jo fa temps que fem col·laboracions i treballem el gènere del reggae i el rap primordialment, però tenim moltes influències de molts estils, i en l'acústic mos permitim fer versió, o sigui, sent els nostres temes originals, ens permetim anar a estils a lo millor un poquet més de la bossa o ficar-li toques d'altres estils.
Quant de temps? Has col·laborat, que ja fa temps també col·laboreies en Fakir, però la teua proposta musical quants anys està en marxa?
Fa molts anys, fa, jo crec que des dels 16 anys més o menys que estem fent música, només que així a la zona de Castelló ha sigut intermitent, perquè he estat viatjant molt, he estat fora d'Espanya, he estat en Mèxic, en Estats Units, i diguem que l'últim any hem començat a fer més moviment hacia Castelló. No
sabem si aquests viatges han influït també en la música que fas avui dia.
Sí, totalment, totalment. La música que faig té molts tocs ètnics, té moltes alegories, altres cultures, i en la meva música en específic si tracta de fer veure aquesta multiculturalitat que porten en la meva persona. No?
Quan vas descobrir, no?, que t'agradava la música, però no diguem la més comercial o la que més s'escolta, sinó aquests altres estils que potser així a la província no són tan coneguts?
Pues jo ja quan era un xiquet ja recordo estar fent versions de cançons que escoltava a la ràdio, no? I en els meus amics estar escrivint-les i canviant-li les paraules i provant a jugar coses així. I recordo que va haver una temporada que jo ja escrivia poemes i coses així, i recordo que el meu germà em va passar un disc de rap i vaig començar a escoltar-lo, crec que era Poesia Difusa de Nach Scratch. I escoltant aquest disc vas dir, hosti, jo és com el que faig jo, però només n'hi ha que tirar-lo damunt d'un ritme, i resulta que Fakir era el meu veí, tenien ells ja algo muntat així, i quan van començar a contactar va ser com molt, molt natural, no?, començar a fer, però jo crec que això des dels 16 anys farà ja quasi 10 anys, més o menys.
Composes, sí. Composes lletra, escrius tot l'arranjament musical, tot teu.
Sí. Sí, en un principi jo vaig començar només fent rap. Teníem productors digitals que feien el que són els rhythms, els beats. I en 18-19 anys me va començar a cridar el tema de la guitarra, perquè sempre anàvem en amics que tocaven i com nosaltres cantàvem teníem que estar sempre a disposició del que tocava la guitarra. I un dia vaig dir, ja estic un poc fart de que tinc de la dependència d'un altre, i vaig començar a jugar en quatre acords i així me vaig enganxar fins a dia d'avui, que no és que toque molt bé, però m'apanya com per fer el meu acompanyament, no?, de les meves lletres.
Així que autodidacta en el tema de la guitarra?
Sí, en gran part sí. Com està viatjant, quan trobe algun músic interessant, prove a enganxar-lo per banda i que m'ensenye quatre cosetes. I ja l'última temporada estic començant a estudiar un poc més en sèrio el que és la teoria musical, però...
Per ara, no? Ara escoltarem a vore, perquè has vingut en la companya, no?
Sí, he vingut en la guitarra, sí.
En aquest cas, no sabem si ja has tret discos, està entre els teus objectius, això és una cosa que per ara no et planteges, la qüestió és anar fent música?
Sí, tinc una maqueta que vas gravar a Mèxic fa any i mig, més o menys. Ahir en uns amics vaig trobar l'oportunitat, tenia un poc d'estalvis i els vaig invertir ahir. És una maqueta que és tot en digital, perquè volia com tancar l'etapa anterior en la que jo feia més i sa música en digital. I després tinc alguns temes sols en YouTube de lo que ha sigut més el treball de l'últim any. I ara estic pendent este any de començar a treure produccions més en acústic i noves propostes, però sí, no parem de produir. Igual el format CD, per a la gent de la meva generació, ja no se contemple tant com treure un CD, sinó vas traient temes, tema per tema, perquè els discos els traus i a les dues setmanes han caigut en l'oblit, no?
Sí que també se versa més el Spotify, està, no?, en aquestes plataformes, per exemple.
Sí, anar traient més singles i temes sols en un suport audiovisual. Avui en dia, si tens 10 temes composats, val més que vagis traient un cada dues setmanes, cada tres setmanes, en un vídeo ben fet i en tot el suport audiovisual, que estigués un any o dos anys treballant per treure un disc que de repente el vas a traure i en un mes això ja no té cap... Sí.
I en quant a l'escena musical a Castelló, n'hi ha bona acollida, n'hi ha possibilitat per a propostes musicals com la que fas en aquest cas amb Fakir?
A veure, nosaltres ara mateix no ens podem queixar, ens estan ixint prou oportunitats, però sincerament sí crec que tenim un problema, i el problema és la falta d'espais a l'hora de fer música en directe. Jo en els meus viatges he pogut viure en llocs com de grans com Castelló, en els que podíem tindre 10-15 escenaris en el centre de la ciutat on hi havia música en directe pràcticament tots els dies, no? N'hi ha altres ciutats d'Espanya que tenen molt més d'apoyo a ese moviment cultural. En Castelló estem parlant de que escenaris per a fer música en viu estan molt limitats. Els permisos no se donen, la gent que ha intentat fer ese moviment se troben moltes dificultats, i jo crec que n'hi ha molt que fer, no?, per a que s'obriguen més espais on... I és molt curiós, perquè me pareix que la riquesa musical que tenim és molt gran, no? N'hi ha molt d'artista, n'hi ha molt de bon músic, i n'hi ha molt poc espai per a tocar, no? I això fa un poc d'embut i fa que n'hi hagi un poc de competitivitat, no?, a l'hora d'eixir. Però nosaltres no ens podem queixar, estem fent una proposta que és prou original, no?, en el rap i el reggae, tant en acústic com en format digital, i ens està anant bé ara mateix. O sigui, estem començant a rodar.
En aquest cas no escenari, però també al carrer, o sigui que la qüestió és que ja hi ha espais, no?, ja sigui un escenari tal qual com a peu de camp.
Sí, la qüestió és que se donen les oportunitats, perquè ha sigut una cosa que jo quan he arribat a vegades a Castelló, després d'estar rodant per ahir, m'he trobat un poquet en una decepció, no?, d'arribar amb moltes ganes, de voler estar fent directes, de voler estar compartint la meva música i trobar que a vegades pareix que se reduís a un festival d'estiu o tres festivals d'estiu en el que sí tens a milers de grups boníssims, però al final la cultura necessita nutrir-se tots els dies, no? I necessitem també educar al públic en què consumís que cultura i música de continu, no? Totes les setmanes. Si no tens l'escenari i no tens els espais, no pot ser, no? I per això està molt bé propostes com les que porten així la producció de Babé, que traguen artistes tan més reconeguts com artistes que estem començant i que estem traient la nostra forma, no?
I també donar a conèixer la diversitat d'estils, de gèneres, perquè sobretot la gent jove, igual els majors també igual, no? Si t'agrada un estil, però els joves, no? Que ara se'n van més cap a un costat, doncs que coneguen que n'hi ha més.
Clar, sí, és primordial la diversitat dins de l'art, no? No podem quedar-nos en el que se fa fa 15 anys o inclús el que sabem que ja funciona, però no, n'hi ha que innovar i n'hi ha que donar espai per tots, no?
I també comentar, no, per a tornar a aquesta proposta, una cançó que vas fer o vau fer en col·laboració amb Oxfam. No sabem si també avui sonarà aquesta cançó.
No, la cançó va ser en col·laboració amb Acció contra la Fam. És una cançó que està en la meva maqueta i jo la vaig aportar a la seva campanya per a col·laborar, no? Perquè vaig conèixer la gent que està involucrada en el projecte, me va parecer interessant, i de la mateixa forma que en els tallers vaig dir, pues, si puc aportar alguna cosa, pues, ahí està. No? Uh-huh. Crec que la nostra música, el que jo he après, no, tant del hip-hop com del reggae, és una música que educa en valors, no, en consciència i en treball social, i crec que nosaltres com a músics i com a artistes tenim que estar involucrats, no, en el procés social.
Que també pot casar amb aquesta tasca que duen ells a terme. La proposta d'aquesta vesprada, més o menys, què oferireu, no? Què podrà escoltar la gent?
Pues la gent podrà escoltar un repertori variat entre temes de Fakir i temes meus. Estarem els dos a la guitarra, en alguns temes cantaré jo i ell me farà l'acompanyament a la guitarra, estarem els dos tocant. I un recorregut molt, molt variat pels nostres repertoris, en reggae, en coses un poc més hip-hop, en algunes locures que hem tret per ahí que no són ni una cosa ni l'altra, però que mos avellé de fer-les, i serà algo tranquil·let però amb molta passió.
Doncs ara ens quedem també amb aquesta pinzelladeta, no?, perquè la gent pugui obrir boca. Cagua, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i esperem poder escoltar-te de nou per ací.
Gràcies a vosaltres i també gràcies per obrir l'espai per a que puguem fer nosaltres la nostra promoció i treure la nostra veu.
Doncs ara l'escoltem i, David, recordar a banda de l'actuació d'aquesta vesprada l'altra, no?, que hi ha aquest cap de setmana.
Sí, bueno, però aquesta vesprada en el carrer Perexil, en Antic i Lota Verda, a les 7:30, en Kawak i Fakir, i demà a les 7:30 en la Taverna Los Galgos tenim a Mar Bastant, de l'Ax Mexican. Bueno, recordar-lo de sempre, que si tots els que vinguen i facin fotos o vídeos i fiquen el hashtag Ciutat Urbana Musical Solidària, a final de mes entraran en sorteig d'un tour cervecero de Castillo Beer Factory. No res, convidar a tots que vinguen i moltes gràcies.
Doncs moltes gràcies i fins la propera setmana.
Vale, gràcies. Adéu.
I ja hem escoltat la proposta musical per aquest cap de setmana dins de la Cita Urbana Musical i Solidària, i ara anem a conèixer l'associació i la tasca, el projecte que presenten des d'Acció contra la Fam, Acció contra l'Hambre, perquè són aquest mes l'entitat convidada a aquesta Cita Urbana Musical i Solidària. Per això tenim a l'altra banda del fil telefònic a la tècnica de sensibilització, a Catalina Guevara. Catalina, molt bon dia, buenos días.
Buenos días.
En primer lugar, nos gustaría, aunque suponemos que mucha es la gente que conoce qué es o en qué consiste la labor que realizáis desde la asociación, que nos explicaras, ¿no?, a grandes rasgos, cuál es esta labor que realizáis desde Acción contra el Hambre.
Bueno, pues Acción contra el Hambre es una organización de ayuda humanitaria y lleva trabajando en España ya desde hace muchos años. Entonces, desde la delegación de la Comunidad Valenciana, nosotros llevamos a cabo unos proyectos concretos, ¿no? Tenemos por un lado proyectos de cooperación internacional, luego también se está gestionando el Vives Emplea, que es un proyecto que ayuda a mejorar la empleabilidad entre las personas usuarias. Tenemos también en la delegación de Castellón el área de comunicación y fundraising, que se encarga ya de la captación de fondos. Sí. Y finalmente el proyecto de Generación No Hunger, que es el que el que estamos abordando también desde la cita urbana y solidaria. Este proyecto está financiado por la Generalitat Valenciana y es un proyecto de sensibilización, que lo que busca es hacer llegar un mensaje a la población valenciana en hacerles conscientes de que somos capaces de acabar con el hambre. Somos la primera generación que tiene el conocimiento, los medios y los recursos para hacerlo. Y queremos transmitir esta idea para que se unan en esta lucha y poder erradicar esta lacra de la sociedad actual.
¿Qué faltaría por parte de la sociedad? No sabemos también, ¿no?, si por parte de las esferas que gobiernan para conseguir, ¿no?, y que esto sea una realidad, porque a veces se habla de que quizá no interesa, ¿no?, que se acabe contra el hambre, pero ¿qué podríamos hacer o qué puede hacer un ciudadano para intentar conseguir este reto?
Vale, pues desde el proyecto que estamos ejecutando actualmente lo que se busca es crear una sensibilización y una movilización. La forma en la que lo estamos enfocando es realizarlo mediante el lenguaje universal del arte. Entonces, bueno, sabemos que desde luego las grandes esferas son quienes tienen más poder y más capacidad para llevar este objetivo a cabo, pero es cierto que también como población somos capaces de movilizarnos y luchar contra esto. Entonces, la vía artística es una forma más atractiva, más creativa quizás, de llevar a cabo un mensaje. Y bueno, mediante el arte consideramos, ¿no?, que es una herramienta muy útil para transmitir este mensaje, y aunque sea de manera muy, muy pequeña dentro de lo que esté en nuestras posibilidades, poder transformar esta realidad. Hay muchas veces que, no sé, miramos una imagen, una fotografía, escuchamos una canción y el mensaje que nos transmite nos puede llegar más que a lo mejor lo que nos llega por otras vías, como pueden ser los medios de comunicación, simplemente porque es una herramienta diferente y a lo mejor esa sensibilidad nos toca con estas formas artísticas. Entonces, bueno, tenemos a través de la página web muchas obras artísticas que se han ido creando a lo largo de la duración del proyecto, y lo que intentamos es hacer llegar estos mensajes a la población y también animarles a que creen sus propios mensajes mediante cualquier modalidad artística, y estos mensajes puedan llegar a la comunidad valenciana para que sea un poco más consciente y pueda actuar en consecuencia.
En este sentido, hemos tenido a Cagua, que nos ha comentado también que colaboró con vosotros, y también está esta exposición que creo que la gente podrá ver hoy en el Carrer Perejil, ya que será allí donde se instale hoy la cita, así que también podrán ver estas pinceladas, ¿no?, de que comentas del arte al servicio también de la labor que lleváis a cabo.
Sí, esta obra de los 100 ejemplos de resiliencia es un ejemplo claro de cómo a través del arte podemos comunicar, sensibilizar y movilizar a la ciudadanía. Creemos que es una herramienta positiva, que se puede transformar el mundo mediante ella, y por eso buscamos que la gente sea capaz de captar el mensaje, ¿no? Le invitamos a toda la gente que se pase por allí, estarán expuestas en la Antique Café y en la Taberna. A lo largo de todo el mes, estará hasta el 14 de febrero, por lo tanto hay tiempo suficiente de que, bueno, acudan allí, vean un poco el mensaje que se quiere transmitir mediante este concepto de resiliencia. Y bueno, aparte de la actuación en acústico que va a tener lugar también esta tarde, presentaremos un poco más el proyecto y bueno, buscaremos que participen y se pueda movilizar a través de esta generación No Hunger.
Y también, obviamente, muchas veces se dice, bueno, está bien ayudar a la gente, pero ayudemos primero a los de aquí. También lo hablamos, ¿no?, con otras organizaciones que trabajan fuera de España, que lo que aquí nos puede parecer un mundo, allí es un universo, ¿no? Que obviamente los problemas que hay fuera son mucho mayores, ¿no? Hay zonas y países muy degradados y por eso también necesitan mayor ayuda, ya que quizá no existan tantas organizaciones que piensen en ellos.
Sí, totalmente. Aparte, bueno, este proyecto, como comentaba, que está financiado por la Generalitat Valenciana, está dirigido también a la población valenciana, con lo cual es cierto que hay unas realidades que se nos puedan escapar por el simple hecho de que no las estamos viviendo completamente de cerca, pero en el tema del hambre yo creo que sí que es algo que está tangible, aquí se puede ver, ¿no? Está claro que a lo mejor no al mismo nivel o con la misma frecuencia o las mismas cifras que se pueden valorar en otros países, pero bueno, no es algo que no sea ajeno. El hambre tampoco es solo la falta de alimentos, el hambre también es la ansia de libertad, el de conocimiento, de compartir. Uh-huh. Y hay mucha población que, bueno, por riesgo de exclusión o simplemente por la situación en la que se encuentra, puede acceder a alimentos, pero no puede estar, a lo mejor, bien nutrida o no tiene el acceso a la educación, a la formación que a lo mejor necesita, o no puede hacer todas aquellas cosas que dentro del hambre como concepto un poco más abstracto podremos tratarlo de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que dentro de la experiencia que estoy viviendo con este proyecto, me doy cuenta que sí, que es una realidad que nos afecta aquí en la Comunidad Valenciana. Así que hay gente que se siente identificada con lo que está sucediendo, que lo ve en una realidad próxima, y desde luego creo que bueno, que está en nuestras manos, ¿no? También, aunque sea en pequeñas acciones, el poder transmitir este mensaje y desde luego transformar esta realidad.
También para intentar hacer entender o hacer ver a la gente la importancia de este proyecto, nos gustaría, a título personal, ¿no?, preguntarte qué te cautivó o qué hizo que te unieras a la causa de Acción contra el Hambre, ¿no? Obviamente hay muchas causas sociales, pero ¿por qué consideraste que la labor que podías desempeñar tenía que estar en esta justamente?
Bueno, yo considero que siempre, ¿no?, para romper el círculo de ignorancia, indiferencia, se tiene que empezar a conocer. Y para empezar a conocer tienes que llevar a cabo acciones de sensibilización. Con lo cual, bueno, dando la oportunidad a las personas de que conozcan la realidad que se está dando, que conozcan las opciones que hay para poder actuar, es cuando ya les das como la opción, ¿no?, de, bueno, ya sabiendo lo que hay, podemos hacer algo, ¿no?, para transformarlo. Y bueno, para mí es una de las cosas que veo como muy necesaria siempre la educación y la formación respecto a los temas sociales en la población, que a lo mejor no tiene tanta cercanía con estos temas o está un poco más apartada de esta realidad, sí. Hacérsela llegar para poder formar parte activa de esta transformación. Entonces, bueno, para mí fue una de las cosas que desde el primer momento me llamó mucho.
Sí.
Y desde luego el tema de relacionar esta labor de sensibilización mediante el arte, porque considero que, bueno, es un lenguaje que llega a todo el mundo y que se puede impactar, ¿no? El mensaje puede llegar de unas vías en las que no estamos tan acostumbradas, como puede ser, pues eso, una fotografía, y que te llegue con un lapso de tiempo mucho más corto que a lo mejor toda una charla que se pueda dar, todo un coloquio respecto a X tema. Esto es un mensaje que se transmite de manera más fácil y mucho más emocional. Entonces, para mí son dos cosas que si van de la mano, me parece como, no sé, enamoran desde el principio.
Así que este lenguaje universal, que es la cultura, que es el arte, al servicio también de las causas sociales. Catalina, yo creo que nos has dado motivos más que suficientes también para acercarnos a la cita, para implicarnos. También suponemos, si alguien se quiere hacer socio o voluntario, estaréis abiertos y la gente esta tarde se podrá acercar para conoceros. Pero nos gustaría que invitaras de nuevo a que la gente pase, que disfrute de la música, pero que también sea consciente de la labor que realizáis.
Exactamente. Esperamos encontrarnos allí con todas y todas las personas que les apetezcan disfrutar de una tarde agradable con un concierto en acústico, que se pasen a visitar la exposición de los 100 ejemplos de resiliencia y además que puedan entender un poco en lo que consiste este proyecto. Y desde luego yo estaré allí, y cualquier duda, cualquier cosa que quieran comentar, pues muy dispuesta a contestarles. Así que espero que nos veamos esta tarde. A las 7:30 estaremos allí en el Café La Antigua y en la Taberna.
Pues esperemos que vaya muy bien esta labor que realizáis y que podáis ayudar a mucha gente. Un placer, Catalina.
Un placer, Seina. Muchas gracias.
I abans havíem parlat amb David Simó i Kawa, que l'artista, un dels artistes que actuarà aquesta vespeda, i també, com és habitual quan venen a l'estudi, i si venen també acompanyats d'algun instrument, ens ha oferit una pinzelladeta de la seva música. Sona així.
Encima sopla el viento, me siento en una roca. He visto el universo dentro de las siete notas. Empieza a hacer calor y se está mejor sin ropa. Bendita primavera que hasta el aire me coloca. Suena, suena el son de la vida parrandera. La calle huele a funky, vámonos pa' afuera. Sube la tensión, ya las esporas vuelan. Sube la tensión y corre. corre el fuego por mis venas. Soy un león, escucha el rugido, pues no hay cabrón que frene mis pasos. Hoy la misión es sentir el latido, subir la vibración y elevarla lo más alto. Soy un león, escucha el rugido, pues no hay cabrón que frene mis pasos. Hoy la misión es sentir el latido, subir la vibración. Retumban en el centro de la tierra los tambores, rebrotan los jardines emanando sus aromas. Después de un largo invierno me devuelven los colores, se alegra el cuerpo triste que ahora vive en una broma. Cuando la sensación de estar vivo es suficiente, te doy lo que me queda a cambio de una sonrisa. Yo no pido más que pasarla con mi gente, se está demasiado a gusto pa' vivir con prisa. Soy un león, escucha el rugido, pues no hay cabrón que frene mis pasos. Hoy la misión es sentir el latido, subir la vibración. Que no pase un día sin cantar una canción, que las penas mías me las curo con pasión. Que si no confías el miedo se te apodera, verás colega, échale imaginación. Deja tus planes pues no valen nada, el futuro te alcanza sin irlo a buscar. Cuánta belleza perciben tus ojos, cuánto mal rollo podría evitar si pudiera valorar lo que tengo. En vez de quejarme por lo que me falta, si pudiera mirarme al espejo y disfrutar la imagen en vez de cambiarla. Soy un león, escucha el rugido, pues no hay cabrón que frene mis pasos. Hoy la misión es sentir el latido, subir la vibración y elevarla lo más alto. Soy un león, escucha el rugido, pues no hay cabrón que frene mis pasos. Hoy la misión es sentir el latido, subir la vibración. Subir la vibración y elevarla lo más alto. Subir la vibración y elevarla. Ay. Subir la vibración y elevarla lo más alto. Subir la vibración.
Grandes rebajas en Calzais Josep. Descuentos de hasta el 25% en las mejores marcas de calzado infantil y juvenil. Los pies de tus hijos se merecen lo mejor. Calzais Josep, calle Ramón y Cajal 1 de Vila-real.
I nosaltres parlem amb l'alcalde de Vila-real, amb José Benlloc, perquè avui s'han presentat mesures en suport a la citricultura. Mesures com, per exemple, que l'Ajuntament retornarà l'IBI de rústica als llauradors en 2019. Bones notícies, almenys, per als llauradors que tant estan patint. Alcalde de Vila-real, molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs bé, una bona notícia, almenys per als llauradors, que sabem que estan passant moltíssimes dificultats econòmiques.
Pues sí, la veritat és que l'agricultura, no, i sobretot la taronja ha sigut fonamental per a la nostra ciutat, no? I tots sabem el que estem patint en les cases i, pues, doncs, jo mateix amb mon pare ho estava veient aquests dies i el que està patint este poble, no, de tindre que suportar, ja no el que hem suportat durant molts anys, no, que era que te collien la taronja i no sabies si te l'anaven a pagar o no, o que finalment després els preus pràcticament no te cobrien els gastos, no te cobrien els gastos moltes vegades, sinó que, a més, en guany, pues, és que no n'hi ha mercat, no? És a dir, en aquest conveni en Sud-àfrica, que estem denunciant, estem ahí en la plataforma per la dignitat del llaurador, que aglutina molts ajuntaments i moltes organitzacions agràries. Evidentment, en un tema que l'Ajuntament de Vila-real i la gent que ens escolta té molt clar, nosaltres no tenim competències per a actuar en la Unió Europea ni per a canviar els impostos a nivell nacional. La llei dels impostos la canvia el Parlament, és una llei de hisendes locals. No podem renunciar a cobrar impostos, si renunciarem tindríem responsabilitat. I, bueno, ahí n'hi ha l'administració, la Unió Europea, l'Estat, la Comunitat Autònoma Valenciana, el govern valencià, que té que prendre mesures en aquesta qüestió, no? I nosaltres, pues, el que hem fet és una reflexió i hem estat treballant estos dies, no només en recolzar a la plataforma, que ja ho vam fer en el Consell Agrari per unanimitat, estem ficant mitjans de l'Ajuntament, pensant la pancarta, tot el que necessiten per a reclamar a les altres administracions.
A pesar de que la local no té les competències per a fer molta cosa, tampoc, no, alcalde?
No, no, l'agricultura és un tema que depèn de l'Estat i de la Comunitat Autònoma i de la Comunitat Europea, que hi ha tota una política agrària comú, i per tant nosaltres ens quedem pràcticament testimonials des del punt de vista d'activitats, de programetes que se van fent i en distints col·lectius socials, de mantindre un òrgan com és el Consell Agrari, de mantindre tot el que té que veure, pues, en la tradició nostra agrícola, des del punt de vista, pues, de la memòria que se viu en la ciutat, però nosaltres competència en agricultura, com li dic, pues, ni en preus, ni en el tema de les subvencions que se puguen donar, ni etcètera, no en tenim. Ho tindríem, d'alguna manera, perquè ens entenga la gent, si jo donara o intentara fer aquest tipus de competències, practicar-les des de l'Ajuntament, podria tindre pues, algun susto, no? Responsabilitats legals, perquè no ho puc fer. Aleshores, el que sí que és veritat, que nosaltres cobrem un IBI, que és la contribució, i hi ha una part de la contribució en Vila-real que és la rústica. En Vila-real la tenim molt baixeta, la tenim al 0,3, és a dir, és el tipus mínim que se pot aplicar, molts ajuntaments dels voltants el tenen molt més alt, val? Sí. Nosaltres el tenim al tipus mínim, però així i tot, pues, quasi 120.000 euros hem previst en guany que recaudaríem d'aquest impost. I la reflexió que vam fer el regidor d'Agricultura, jo i l'equip de govern, pues, va ser que ens pareixia èticament, pues, molt dur en què li estiguem demanant impostos a la gent per les terres, que són una ruïna en aquests moments. No?
Així és, i per això és tan important aquesta notícia que vostè ha anunciat, que no sé quan se pot arribar a fer efectiva.
Bueno, pues ja ho he explicat, la gent no va pagar la contribució fins al mes de juny, o sea, se emitiran el rebuig en març. Nosaltres la contribució, el que és el rebut, no el podem llevar, només ho pot fer el govern d'Espanya, també la llei, i la comunitat autònoma, pues, creant algun tipus d'ajudes, espere que se meneixen tots, i en això estem treballant tots, però jo el que he dit és que, evidentment, nosaltres, si finalment això no se produís i tenim que cobrar aquests rebuts, doncs pues, això tornarem a la gent, via una línia de subvencions, la gent podrà presentar els gastos i els papers, habilitarem una oficina i tornarem els diners.
Molt bé, haurem d'esperar un poc, sí.
Això és el tema, no? És a dir, intentar, la primera, que la gent entenga que si poguérem fer més des de l'Ajuntament faríem.
Sí.
Que no facin cas a moltes mentires que se diuen contínuament i demagògia respecte a qui és el responsable d'aquestes coses, perquè jo entenc que en un poble com el nostre, no? Que som, com dic moltes vegades, una molt xicoteta ciutat i un enorme poble, moltes vegades alguns que volen fer mal i que volen mentir contínuament, pues, la culpa la té tot l'alcalde de tot, no? Però la gent que ens està escoltant sap perfectament que això no és aixina i que tindrem la culpa de moltíssimes coses, que no fem bé, per descomptat, però que en la meva pròpia casa estic patint aquesta situació de la taronja, és un gènere tonto, no? Si damunt no me preocupara. Per tant, estem preocupats, estem ocupats i, bueno, pues, evidentment, quan hem pogut fer alguna cosa, que és aquest moment, ho hem fet. Algú que pugui dir, bueno, per què no han aprovat ja una bonificació que se podria ficar en l'IBI? Bueno, només se pot aprovar si tenim dades objectius de que hi ha hagut dificultats en l'empleo, que no tenim dures, de que s'han perdut molts jornals, de que les almacens no estan treballant de la mateixa manera, de que, evidentment, han hagut problemes ahir, però això se veurà quan acabi la campanya i hi ha dades oficials. Si jo no tinc aquests dades, no puc muntar un expedient, i com fins al dia 15 de desembre teníem de temps per modificar les ordenances fiscals així, pues no ens ha donat temps. Pues una vegada ja ha passat aquest pla, nosaltres el que sí que hem plantejat, i la proposta d'avui, és que si finalment hem de pagar la contribució a la gent i no recibeixen ajudes d'altres administracions, es tornarem els diners.
Doncs molt bones notícies, i a la vegada, pues, recolzant aquests llauradors a través de la manifestació del dilluns.
Sí, sí, això és de el que hem fet des de fa ja anys, des d'aquesta crisi, i la plataforma vas començar a treballar i s'ha reunit tantíssimes vegades, moltes vegades en Nules, altres en Alqueries, altres en Vila Real.
Sí.
Les nostres organitzacions agràries estan lluitant moltíssim i bueno, l'altre dia vam tenir una manifestació així en el... Va ser una concentració en la plaça Major, en la que jo vaig presentar a membres de les entitats agràries que van llegir el manifest, i el dilluns que ve a les 8 de la vespre, la que convida tot el món a que vinga, que mos faça costat per a reclamar a l'Estat, a la Comunitat Autònoma, a la Unió Europea, també a la Diputació, evidentment, que té molts diners i que s'ompli la boca totes les dies de dir que té deuda zero i que ha aconseguit que no n'hi hagi ningú endeutament i que, per tant, tenen diners per moltes coses, pues que també podrien ajudar en aquests moments al sector agrícola, especialment de la taronja, que està patint tant en aquesta comarca especialment, no?
Molt bé, doncs, alcalde de Vila-real, moltíssimes gràcies per aquest denunci i per aquest recolzament cap als llauradors.
Moltíssimes gràcies a vostè. A les 8, en la plaça de Sant Pasqual, per a vindre cap a l'Ajuntament a fer una concentració el dilluns que ve.
Gràcies.
En Caqui Moda Joven, este fin de semana es un bombazo. Ven y aprovecha nuestra promoción especial. Pantalones al 50%. Caqui Moda Joven, calle Colón número 1 de Vila-real.
Dos i un minut, nosaltres ja tanquem aquest programa de divendres. Protagonistes, tornarem, ja saben, que a partir de les 12:05, el dilluns, amb molta més actualitat. Que passen molt bon cap de setmana, que siguin molt feliços i els deixem amb el nostre company d'esports, amb Javi Mata i amb tota l'actualitat del Vila-real Club de Futbol, que sabem que és molt esperada per vosaltres. Doncs ja saben, bon cap de setmana, adeu.
Resiste al andar. Resiste y grita. Nos armaremos de futuro, abro un camino contra el muro, levantaremos un mundo mejor. Contraatacar, con ataques de canciones, desalambrar vallas y corazones. Nos armaremos de futuro, abro un camino contra el muro, levantaremos un mundo mejor.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La pilota roda!
Futbol a Ràdio Vila-real, diumenge a partir de les 4 menys quart de la vesprada. Vila-real, Atlètic Club de Bilbao. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Bar Restaurante Madrigal, Big Mader Arbo, Canem, Canos Impresors, Calçais Josep, Centro Médico Impala, Clínica Dental Llopis Díaz, Colegio Santa María, Cristalería Broc, Daswell Auto, Defu Surfing, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Domino's Pizza, Hotel Sertecal, Juanjo Jove, Caqui Moda Joven, Limpieza Servilim, Maver Auto, Marzá, Nissan, Óptica Vila-real, Pizzería Luciola, Pizzería Francesca D'Angelo, Real Export, Serigrafías Libra, Supermercados Caix Domèstic, Tot Descans i Vedat Castellón. Ràdio Vila-real amb el Vila-real Club de Futbol. La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Vila-real en Facebook, Instagram y Twitter.
Vila-real Sports. Radio Vila-real.
2 i 5. Res que no sapigueu, res que no hagueu vist, res que per ara no vinga passant normalment. No va estar mal el Vila-real a ratos en el camp de l'Espanyol. És més, va dominar per molts moments, va arribar, va generar, va tindre el partit, diríem certament...